Elvis. Ahir al vespre, la Bisbal d'Empordà es va fer un debat sobre el futur esportiu de la Bisbal amb els principals alcaldables, Ivana, en Dani Pagès.
Un dia des de la Bisbal, el debat organitzat pel Club Esportiu Bisbal es va dur a terme a partir de les 8 del vespre a la sala del Teatre Mundial. Va ser moderat pel periodista bisbalenc Frankie Pereira i va reunir els 6 alcaldables. Òscar Rubio, del PSC Independents per la Bisbal, Xavi Bonet, de la CUP, Maite Bravo, de la Bisbal en Comú Podem, també hi era Xavi Font, de Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya, Enric Marquès, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i Xavi Dilmé, de CiU, tots per la Bisbal. Durant prop d'hora i mitja, els candidats van debatre de diferents temes, entre ells, doncs, l'esport de base, el programa esportiu dels seus programes, també van debatre de l'esport femení, de les instal·lacions, el punt més polèmic del debat, en què els candidats van ser preguntats sobre la possibilitat de construir un segon pavelló a la Bisbal. Tots ells s'hi van mostrar a favor, excepte Xavi Bonet, doncs, que apostava per cobrir la pista d'algun col·legi i també d'adaptar el pavelló firal. Doncs això és el que comentava en Xavi Bonet. I també es va parlar, doncs, de l'esport com a eina de cohesió social. L'acte va ser seguit per prop de 80 persones, com dèiem, a la sala del Teatre Mundial.
Festes de primavera de Palafrugell, 57è Carrusel Costa Brava, del 24 de maig al 9 de juny, amb un ampli i variat programa d'activitats que podeu consultar a palafrugellcultura.cat, Facebook, Instagram i a l'aplicació Palafrugell al mòbil. Festes de primavera de Palafrugell, no te les pots perdre. T'esperem!
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Els divendres d'11 a 12 de la nit a Ràdio Capital són perquè no paris de ballar. La teva dosi setmanal de salsa i bachata, pensada perquè comencis el cap de setmana amb tot el ritme. No paris, no de, paris de ballar. Les últimes novetats, la música que mou el món. Cada divendres d'11 a 12 de la nit amb en Martí Seguer. No paris de ballar a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Passen gairebé 5 minuts de 8:45 del matí. Abans de la publicitat us parlàvem d'aquest debat que va organitzar ahir el Club Esportiu Bisbal Bàsquet, un debat sobre el futur esportiu de la Bisbal, i avui tenim amb nosaltres l'impulsor d'aquest debat, que és en Joan Ferrer. Joan Ferrer, bon dia. Joan Ferrer, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Hola, com esteu? Molt bé. Com va anar el debat?
Bé. Creiem que va anar molt bé, amb el poc temps que havíem pogut disposar per preparar-lo, solventats alguns problemes tècnics. Creiem que, bueno, que va ser una bona decisió dur a terme aquest debat. I segurament ens va faltar potser tenir molt regust agradables que potser hauríem d'haver obert una mica de preguntes al final de tot, però dintre el que hi va haver estem molt contents de com va anar.
Com neix la idea aquesta de fer un debat sobre el futur esportiu de la Bisbal? És el primer cop que es fa?
Sí, és el primer cop que es fa. I bé, la idea parteix de que, bueno, les nostres relacions amb l'Ajuntament sempre són tenses i intenses, i també amb els diferents grups municipals hi ha moltes converses, i com que sempre són individualitzades, creiem que una bona manera de visualitzar de que moltes de les propostes que diuen i que prometen i d'allò, pues són coincidents, doncs que veiessin que, bueno, que podríem fer un plantejament general sobre l'esport, sobre una àrea que els diferents grups municipals, tant en un govern com en oposició, han tingut durant ben bé una vintena d'anys molt, molt, molt abandonats, i que creiem que ara s'han adonat que s'han de posar les piles.
Quines han estat les principals desavinences amb el govern aquests últims 4 anys?
Bé, és sorprenent perquè les principals desavinences, i els hi comentàvem nosaltres, principalment són coincidents amb els diferents grups que, a més, han anat passant tots per la gestió de govern. Bàsicament, la manca d'instal·lacions i la manca de suport a l'esport base ha fet que la Bisbal hagi hagut d'avançar gràcies a l'esport del club en temes com aquests, però que ha quedat molt clar que les situacions de les instal·lacions esportives són molt limitants per poder dur a terme un bon servei esportiu a la nostra ciutat.
I què us van prometre ahir en relació amb això, amb les instal·lacions esportives?
Bé, cadascú plantejava, creiem que visions bastant coincidents, amb matisos de perfils polítics, però nosaltres creiem, després d'haver sentit una mica tots els candidats, que hi hauria opcions en matèria esportiva que les votacions haurien de ser, ja no diem 17-0, sí, perquè sempre tot és molt complicat, però qui sap si 15 vots a favor i 2 abstencions, o 14-3, perquè creiem que no són tan divergents. A nosaltres el que ens dol és precisament això, que propostes que porten equips de govern o el programa electoral que són coincidents, depenent de si són el govern o l'oposició, o si l'oposició li donaria punts a favor o d'allò, ja no es porten a terme precisament per aquesta lluita d'ego política que ha marcat la vida bisbalenca en el llarg dels últims 12 anys, no? Creiem que això s'hauria de deixar a banda i fer una anàlisi més global, i bé, que com demostra l'esport, que el treball en equip i col·lectiu sempre acaba sempre acaba triomfant.
Sí, passa que això, això a la política poques vegades es veu, eh?
Sí, i a la vida política bisbalenca encara més.
No?
Bé, però precisament aquesta confrontació d'idees, de projectes, jo crec que permet això. També val a dir que tenim la sensació de que a nivell de política esportiva els partits van molt i molt i molt i molt, molt enrere. Sí? Quan van propostes de que ja de coses que s'estan duent a terme a la Bisbal des de fa 10 anys i ells mateixos les desconeixen, indica una mica el nivell en matèria esportiva de la preparació dels diferents equips polítics. De ben segur que és una àrea que no és fàcil, però també creiem que aquí impliquem tots els nens i nenes i joves de la Bisbal i hauria de ser un eix vertebrador de ciutat. Per tant, caldria que els acords han d'arribar. És que han d'arribar en matèria d'instal·lacions, en matèria de política esportiva, en matèria d'esport femení, aquests acords han d'arribar. S'ha de deixar de banda la lluita.
Vau veure alguna esperança en aquest debat que això es pogués, aquesta col·laboració, aquest treball en equip entre els diferents partits amb els grups esportius, que això es pogués dur a terme en els propers 4 anys?
Si fem una anàlisi esportiu, ahir vam veure els candidats i la candidata i els partits molt ofensiva. Vam veure molt de catenaccio. Sí, i això, bueno, és una mica el balló que ens queda. Vam veure molt de catenaccio per part de les propostes sense deixar de marcar. Ningú va anar a l'atac i jo penso que una mica més, amb una mica més de tiqui-taca i joc de pilota i donar-se-la una a l'altra, segur que avançaríem molt més que amb aquesta visió tan tancada de no voler arribar a acords que creiem que la ciutat necessita i ja no pot esperar més.
Avui al Supermatí hem parlat amb en Joan Ferrer, que és aquest membre del Club Esportiu Bàsquet, Bisbal Bàsquet, que van impulsar ahir aquest debat entre una molt bona iniciativa, que és el debat de candidats a les eleccions municipals de la Bisbal, un debat centrat en els esports i en la gestió esportiva de la Bisbal. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-ne difusió.
I que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu.
Tenim més notícies. Dades d'habitatges. Quants habitants hi haurà al Baix Empordà d'aquí al 2061? Atenció a aquesta dada, eh? L'Institut d'Estadística de Catalunya va donar a conèixer ahir la seva projecció de població des del 2018 al 2061. I aquestes dades mostren que al Baix Empordà la població de la comarca en aquest temps creixerà vora un 10%, Pedro Ruiz.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Abans us havíem de dir on podeu recuperar l'entrevista que acabem de fer en Joan Ferrer. Això deia en Pedro. La població creixerà concretament un 9,9%.
El 2018 hi havia 131.300 habitants, més o menys, mentre que s'espera que el 2038 hi hagi un total d'uns 144.000. El Baix Empordà representa actualment l'1,74% del total de la població catalana, un percentatge que es mantindria si es confirmés aquesta projecció. Aquest mateix estudi contempla tres escenaris, un que anomenen baix, un mitjà, que és el que hem estat explicant fins ara, i que per tant l'IDESCAT és el que veu més plausible, i finalment un alt. El baix pronosticaria un descens de la població que estaria per sota del llindar dels 130.000 habitants. En canvi, l'alt situa la comarca baixempordanesa per damunt dels 160.000 habitants el 2038. Tornant a l'escenari mitjà, l'estimació enfila el Baix Empordà per damunt dels 140.000 habitants des del 2031. En el cas de l'alt, aquesta xifra ja es veuria superada el 2024. Entre els factors que s'atribueixen a aquest possible creixement està l'arribada d'immigració, que es calcula que pot ser d'unes 40.000 persones a l'any arreu del territori català. En canvi, la baixa natalitat i l'augment de l'esperança de vida farien registrar un creixement natural negatiu. En conjunt, el creixement que s'estima per al territori català és del 10% i el 2038 ja estaria per damunt dels 8,3 milions d'habitants.
Dades que podeu trobar ampliades al nostre web radiocapital.cat. L'hora de l'opinió. La del periodista Pere Carreras.
La setmana passada em va escandalitzar la notícia que publicava el diari italià La Repubblica, en el qual una professora siciliana de secundària va ser castigada, perquè no té un altre nom, amb suspensió de 15 dies amb la meitat del seu sou perquè no va estar prou atenta, diuen, a un treball de classe d'uns alumnes adolescents. Se li recriminava, diu el diari, no haver controlat prou que els alumnes havien publicat en un treball el paral·lelisme entre les lleis racials de la Itàlia del 1978, és a dir, del feixisme, amb el decret de seguretat del 2018. Coses d'internet, el treball va arribar a la xarxa i algú li va faltar temps per advertir sorollosament via Twitter a l'administració. El poder polític es va sentir ofès per la crítica adolescent i es va moure com un llamp. L'administració, aquest cop, va ser àgil i ben ràpidament una inspecció d'educació, diu el diari, va presentar-se al centre, fins i tot amb la policia. Estudiants adolescents que reflexionen, és aquí el perill. Al marge de si era o no era encertat el comentari dels alumnes, o si això acaba penjat al laberint d'internet, aquí el poder va topar amb el despertar de l'esperit crític dels joves estudiants. Va intentar controlar la professionalitat de mestres i educadors i va marcar paquet davant de l'escola i els instituts, tot dient, soc aquí. La professora, afectada per aquesta sanció, per aquest càstig, a qui li quedava poc per jubilar-se, explicava al diari que se sentia espantada i es mostrava molt ferida després d'una intensa vida professional aportant el que millor sap fer un professor, que és transmetre coneixement i fomentar l'esperit crític entre els seus alumnes. Inspirava, doncs, tendresa. Sortosament, des del minut zero, la reacció al país de bona part dels educadors i pares ha estat la defensa d'aquesta professora i s'ha apel·lat fins i tot al president de la República perquè molts han sentit vergonya d'aquest episodi. Pocs dies més tard, en una celebració d'orgull del professorat, mestres, educadors i centres han dedicat temps de classe a promoure en veu alta la lectura de diferents articles de la Constitució italiana, des del 21 al 33, on es parla de diferents drets i llibertats com la de pensament, entre altres. Han aprofitat, doncs, el temps de classe per fer l'exercici de raonar, de llegir, de reflexionar a nivell massiu sobre la Constitució i els límits del propi poder. Ves per on? Allò que el poder ofès volia que fos un episodi de càstig en silenci, focalitzat i en un lloc concret, s'ha convertit en un acte massiu de protesta pacífica, un autèntic exercici nacional de reflexió per fomentar l'esperit crític i ha estat un autèntic generador de debat sa i democràtic, sense límits aquest cop.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ignasi Arbat, bon dia. Ara, sí, Ignasi Arbat, bon dia. Ara, Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Ara, sí.
Sí, val. No ho sentes.
És dijous i això vol dir que parlem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Parlem de cinema amb tres estrenes destacades, no?, aquest cap de setmana.
Sí, 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 tres estrenes.
Una d'elles em fa una... Hi ha una que és de por i hi ha una altra que, sí, que ens genera por, no?, a veure com anirà.
Absolutament. No puc estar més d'acord amb tu.
Però...
Ves que terror, pànic, diria jo.
Però abans, Ignasi...
Sí...
Què, els trons?
Doncs bé, jo bé, eh?
Jo també,
bé.
Jo també. Sí. Sí.
A mi bé, m'ha agradat.
Sí.
L'única pega que crec que se li pot posar, no només a aquesta temporada o al darrer capítol, si tu vols, és que ha anat tot molt ràpid,
sí,
no? Era una sèrie al principi que es prenia molt el seu temps, que hi havia moltes estones de diàleg, d'intriga, de palau i tot això, i en aquestes dues últimes temporades això ha desaparegut, ha anat més al pim-pam-pum, per entendre'ns, i bé, que ha posat els personatges al seu punt final, però sí que ens ha faltat més context, més lligam entre capítol i capítol, entre un canvi i un altre dels personatges, no? Però bé, ens ho hem passat molt bé.
Quan has de fer coses i vas fent tranquil·lament i arriba a l'última hora i dius, ostres, ho he d'acabar, va, ràpid, i
sí,
potser la primera part del treball t'hi has esforçat molt i està tot molt ben preparat, i al final, doncs, segurament també t'ha quedat bé, però es veu menys treballat, també, més presses.
Sí. Jo hauria agraït, en lloc de fer una temporada de 7 i de 6, haver fet 3 temporades de 10. És a dir, això que ens han explicat en aquests 12 capítols, doncs haver-ho fet en 30. Jo crec que hagués estat molt més i orgànic i no ens hagués semblat tan precipitat moltes coses, no? Però tot i així, a mi el desenllaç m'agrada i m'agrada que ens sorprenguin i m'agrada on s'han col·locat les peces, no?
Em fa gràcia, Ignasi, que amb tothom amb qui parles de Joc de Trons comença la conversa amb un "a mi sí, a mi no, a mi sí". És com, hi havia molta pressió per saber si agradaria el final o no, eh?
Sí, el que passa que és curiós. A primer, la sèrie està molt ben acabada, vull dir, està ben acabada. El que passa que, bé, hi ha hagut també, a través de xarxes i tot això, molt d'odi, no? S'ha escopit, vull dir, és una... No sé, és que al final jo crec que l'últim capítol, l'última mitja hora, fins i tot crec que t'està parlant a tu com a espectador i t'està dient una mica "no t'ho prenguis tan seriosament", no?
Sí. Perquè
hi ha un moment que gairebé sembla que t'estigui parlant a tu, no? Quan estan allà reunits, triant qui ha de ser el rei, fins i tot a la conversa que tenen al final a la taula, no? És talment com si tu estiguessis allà o t'estiguessin parlant a tu com a espectador, no?
Sí, és bo al final, és bo. Mira, espera, que acabarem la música. Oh, se m'ha tallat a mi...
Se t'ha tallat.
Vaja, jo que volia fer-ho aquí tan maco. Hola, ja està. Marc Clapés, Marc Clapés en aquesta secció té dues pífies importants per escollir. Escolta, pel·lícules que s'estrenin aquest cap de setmana, amb quina anem?
Va, anem a les pel·lícules de Seamos Joc de Trons, que s'ha fet un programa de 2 hores, parlant-ne.
Exacte.
Si vulgui, el podrà escoltar.
Ah, sí? Heu fet un programa de 2 hores?
Sí, hem fet un especial de 2 hores parlant d'aquest Joc de Trons de l'última temporada.
Que això ho emetem aquest vespre aquí, o què? És el...
Sí,
molt bé.
Sí, a les 10, sembla.
Home,
sí.
Doncs no m'ho perdo. I pel que fa a pel·lícules?
Doncs va, comencem per El Hijo.
El Hijo, que és aquesta, que el tràiler caga una miqueta.
Et va posant en situació, eh?
¿Quién soy? Eres un regalo. Creemos que viniste aquí por una razón.
Sí, concretamente para la razón de dar miedo.
Una mica.
Què, aquesta?
Bé, això és una pel·li més coneguda pel seu productor que no pas pel director, eh? La dirigeix un senyor que es diu David Kieroleski, però en realitat està produïda pel James Gunn, que és aquest senyor que ha fet les dues pel·lícules de Guardianes de la Galàxia, però que abans de fer Guardianes de la Galàxia, aquest senyor venia de fer pel·lícules així de gènere molt esbojarrades, amb molt de gore, i com la Troma, i venia doncs també de fer algunes pel·lícules que el tema del gènere, si que hagi vist només Guardianes de la Galàxia, li pot sonar estrany amb el James Gunn, però ve de fer aquestes coses. I en aquest cas el que fa és barrejar una mica el terror amb el gènere de superherois. Perquè el que és el plantejament de la pel·lícula és, bé, jo agafo la història de Superman, val? És a dir, un alienígena que s'ha enviat al planeta Terra perquè el seu planeta ha quedat destruït i l'adopta una família de grangers, val? Fins aquí tot igual, però què hagués passat si resulta que el nen Superman a l'escola li haguessin fet assetjament, vale? Si hagués patit bullying? Doncs que amb els poders que té els hagués utilitzat i s'hagués convertit en un cabra. I això és precisament el que ens explica aquesta pel·lícula. És a dir, a la història de Superman, coneguda per tots, li dona aquest gir i porta la pel·lícula absolutament al tema de terror. És a dir, aquí el nen doncs, es converteix en una mala persona i començarà doncs, a utilitzar els seus poders per fer el mal i venjar-se. No? És a dir, converteix el Clark Kent, entre cometes, perquè aquí no es diu així, té un altre nom, una persona fosca i sinistra. Moltes ganes d'aquesta pel·lícula.
Molt bé, bueno, no sé, estava buscant ara aquí el Rotten Tomatoes a veure com està valorada. És que jo tinc aquesta mania, i segurament no ho hauré de fer, però tinc aquesta mania de buscar-ho tot al...
Sí, no sé,
que et posen un número, és un rotllo això, però mira. Quina més?
Vinga, anem per la següent, Aladdin.
Ignasi?
Aladdin. Hola?
Ignasi? Ignasi?
Hola.
Ai, t'estava perdent.
Val.
Quina doncs més?
Anem per Aladdin.
Aladdin, vinga.
Alto!
Crítiques duríssimes, aquesta nova versió de l'Aladdin, no?
Sí, però jo encara me les esperava més dures, però jo crec que les més dures estan per arribar. Jo realment, després de veure el tràiler, és que se'm van passar absolutament totes les ganes de veure-la, És a dir, l'interès d'aquesta pel·lícula és zero. Si pogués ser negatiu, seria. És a dir, el tràiler té tot el que em pugui allunyar d'una pel·lícula.
Per què? Què té de dolent?
No sé, a mi aquí el Will Smith, tal com està, tot, o sigui... No, és que no sé, hi ha alguna cosa que allò que fa que et crea rebuig, que no acabes de veure. Bueno, no sé, tu també t'ha passat el mateix, no?
Sí, no sé, no m'atreu gens, no, certament.
Uh-huh. Bé, el que passa, aquí tenen com a director Guy Ritchie.
Què és
el Guy Ritchie? Sí, el Guy Ritchie ve de fer aquelles pel·lícules de Sherlock Holmes, no sé si les recordes.
Sí, les del Downey Jr. Robert Downey Jr., sí.
I havia fet també una del rei Arturo, dolentíssima, però sí, és un director britànic, havia estat casat amb Madonna, precisament, i havien fet algunes coses interessants al principi de la seva carrera. Té una pel·li que es diu Lock, Stock, que està molt bé, però llavors es va passar una mica bé, a fer cinema més comercial, però aquí no ha estat el seu lloc ideal, per dir-ho d'alguna manera.
Val, bueno, doncs, no sé, veig el Rotten Tomatoes un 59%, podria ser pitjor realment, sí que és veritat, però vaja.
Sí, però jo t'ho dic, a mesura que vagin arribant més crítiques, crec que això anirà baixant, Vull dir que no ho veig molt amunt, i la veritat és que és un remake que bàsicament tothom coincideix en dir que és innecessari, perquè dura mitja hora més que l'original d'animació, que per altra banda doncs, l'original d'animació és una obra mestra.
El mateix que van fer amb Dumbo, no?
Sí, exacte, és una altra jugada Dumbo que a més arriba molt a prop de l'altra, que ja no els hi va sortir bé en Dumbo. Amb aquesta doncs sembla ser que tampoc els hi acabarà de sortir massa bé, i no sé, estem aquí fent coses potser massa innecessàries, no?
Vinga, i acabem amb La Viuda. Amb els crèdits inicials, i ara sí.
Me he encontrado un bolso de una tal Greta Hideck.
¡Oh, que Dios te bendiga! ¿Dónde lo has encontrado?
En el metro.
¡Oh, te apetece tomar un café! Has sido muy amable. No suelo tener muchas visitas. Estoy muy sola desde que mi hija se fue.
Podría ayudarla. Mi madre me decía que soy como el chicle. Me cuesta despegarme. ¿Dónde están las velas?
En aquel armario.
Ui, s'està enfosquint això ja, Anava a dir, sí. És tot molt blanc, no?
No, que va, al contrari. És una pel·li que ha dirigit el Neil Jordan i està protagonitzada per l'Isabelle Huppert i la Chloe Grace Moretz. I és la història d'una jove que després la mort de la seva mare, es muda a Nova York, i llavors coneix doncs, aquesta, el que hem vist aquí al trailer, no? El que sortia, que coneix una vídua, i llavors comences a veure que aquesta persona té com unes intencions sinistres, és a dir, ella li va tornar la cartera que ha trobat en el metro, com veiem al trailer, però llavors veiem que ella busca alguna cosa, algunes intencions, i s'acaba convertint, saps aquestes pel·lícules dels anys 90, tipus Atracció Fatal, aquestes coses que eren així de... Doncs ens anem una mica aquest rotllo, aquest rotllo també sinistre i de males intencions i d'obsessió cap a una persona, i la pel·lícula deriva doncs cap a aquest gènere més obsessiu.
Bueno, doncs La viuda, són les tres pel·lícules que hem repassat avui: La viuda, El hijo i Aladdin. Ignasi, que vagi molt bé la setmana, fins la setmana que ve.
Vinga.
I ens escoltem, i t'escoltem aquest vespre amb l'especial de dues hores del final de Joc de Trons. Avui no hem fet spoilers, imagino que el programa sí que en feu, no?
A tope. De dalt a baix.
Vinga, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu,
adéu.
Fins aquí el Supermatí. Tornem demà amb més informació, amb tots els detalls del debat de pals que emetrem aquest vespre a Ràdio Capital, i explicant-vos què és el que farem durant els propers dies, perquè el dia 26 de maig teniu una cita a Ràdio Capital amb les eleccions municipals, amb tota la informació, tota l'anàlisi, tota l'opinió i les millors entrevistes a tots els protagonistes. Que vagi molt bé la setmana.